l'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant del cas de l'home que ha ocupat un pis, propietat d'un banc, i que l'Ajuntament no el deixa empadronar. Qui avui ha dit la seva és Iniciativa per Catalunya Verds, que defensa que l'empadronament és una obligació tant per part del ciutadà com de l'Ajuntament, i ha demanat un aclariment per saber què s'ha de fer a través de l'Institut Nacional d'Estadística. Explicarem també que la Marea Blanca, en favor de la sanitat pública, arribarà a Calella a través de l'associació de veïns Calella Centre. Els volen fer d'altaveu de les seves reivindicacions. Per altra banda, Càritas Calella proposa que els infants de la ciutat apadrinin un avi o àvia i que cada setmana o cada 15 dies els visitin a la residència per enriquir tant els infants com a la gent gran. Recordem que Gestaigua no fa revisions dins les llars, per tant no s'ha d'obrir la porta a ningú que es presenti a casa dient que ve de Gestaigua i que vol fer controls d'aigua. Sol ser una estratègia comercial per vendre equips domèstics d'osmosi i tractament d'aigua. A l'Infovespre escoltarem el cuiner Xavi Viamonte, que tot just començar ja l'han fet fora del programa Top Chef 4. Diu que tot i ser un pas efímer, li ha anat molt bé per fer publicitat del restaurant que té al carrer Jovara. També comentarem que avui per fi ha arribat a Calella l'exposició de portades de Cavall Fort, on hi ha els dibuixos de tres nenes de Calella que van ser finalistes. Parlarem amb la directora de la biblioteca, Dolors Llevall, i recordarem els dibuixos de les nenes finalistes que ens els van explicar a l'octubre. Avui recuperarem les seves paraules. I ara que estem a la setmana de Carnestoltes, cada dia els parlarem d'alguna proposta per celebrar el Carnaval a Catalunya. Avui comencem amb el Carnaval de Sitges. I acabarem amb esports fent un avanç dels continguts del programa La Banqueta. Doncs bé, comencem. Com dèiem en titulars, Iniciativa per Catalunya Verds de Calella considera que l'Ajuntament té l'obligació de facilitar l'empadronament de Mohamed, el ciutadà membre de la plataforma Stop Desahucios al Maresme, que ocupa un habitatge propietat d'una entitat bancària.
Recordem que el passat divendres, i en aquest mateix informatiu, el tinent d'alcaldia de Recursos Generals de l'Ajuntament de Calella afirmava rotundament que el govern municipal no farà cap excepció en aquest cas. Jordi Sitjà recordava que els requisits d'empadronament són acreditar la propietat del pis, tenir contracte de lloguer, o bé que el propietari autoritzi l'empadronament.
Avui hem sabut que la plataforma Stop Desahucios es concentrarà cada dimarts a les portes de l'Ajuntament fins a aconseguir l'empadronament de Mohamed, i que han iniciat els tràmits per presentar una denúncia contra l'Ajuntament de Calella.
Davant de tot plegat, el portaveu d'Iniciativa, l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, insisteix en remarcar que l'Ajuntament ha d'empadronar per obligació a tots els ciutadans que viuen a la ciutat sense entrar a valorar les condicions en què ho fan.
Empadronar-se és una obligació de la persona i també és una obligació de l'Ajuntament fer-ho. Pot empadronar una persona que visqui sota un pont sense cap problema, si pot demostrar-se o pot demostrar que viu d'una manera permanent. L'Ajuntament no té per què entrar en la situació jurídica de la relació entre els propietaris dels llocs de, on viuen les persones i les persones que les habiten. Per l'Ajuntament el que és determinant és saber si una persona habita, viu habitualment a la ciutat.
Tejada ha dit que Mohamed pot demostrar el seu arrelament a través de testimonis ONG o tècnics de serveis socials. Sebastián Tejada ha dit que el govern municipal salta les normatives quan li convé, per exemple, en el procés independentista, però no ho vol fer en el cas de l'empadronament.
Jo crec que això correspon a la sensibilitat política del govern actual, que sí que és molt procliu a saltar-se les normes quan interessa, parlem de temes d'àmbit de país, aquí no hi ha problema, es podrà fer sense cap problema, però quan es tracta de defensar, com és en aquest cas, el dret d'una persona en una situació de vulnerabilitat, sembla que li costa.
Iniciativa ha decidit demanar un aclariment al Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística de Barcelona per aclarir quin ha de ser el seu posicionament de l'Ajuntament.
Doncs per altra banda, l'associació de veïns Calella Centre s'adherirà a la plataforma Marea Blanca en defensa de la sanitat pública i en promourà el moviment a l'àrea sanitària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'entitat veïnal cavallenca vol donar suport i fer d'altaveu de les reivindicacions dels professionals dels hospitals de Calella i Blanes, amb qui s'han reunit recentment per conèixer de primera mà les condicions de treball i del servei.
I el que els han explicat confirma la preocupació que l'associació veïnal ha manifestat tenia en relació al servei sanitari. Ho ha dit el seu president Manuel García, qui es va reunir a principis de mes amb els representants dels 5 sindicats de treballadors que constitueixen el comitè d'empresa dels hospitals de Calella i Blanes. Ha anunciat que per fer d'altaveu a les seves denúncies i reivindicacions, l'associació de veïns Calella Centre ha decidit adherir-se a la Marea Blanca en defensa de la sanitat pública i organitzar de forma coordinada la seva activitat a l'àrea sanitària.
Aún escuchándolo a ellos, quiere decir que la situación todavía es para darle un mayor impulso e intentar mejorar el hospital de Calella y Blanes. Hoy mantendré una reunión en Blanes con el colectivo de la zona de Blanes, que fue a través de aquella de lo que pasó la niña, el tema de las ambulancias y demás. Y bueno, hoy me voy a ver con ellos y se trata de coger desde Calella todo lo que es esta zona, intentar pues, hacer el colectivo de Marea Blanca. Es la única manera de coordinar un poco el déficit sanitario.
García confirma que el moviment de Marea Blanca comptarà amb la participació activa dels professionals sanitaris. Tant això com les activitats que se'n deriven es començaran a plantejar aquesta setmana. Igualment, tenen pendent una reunió amb la direcció de la corporació per tenir una visió àmplia sobre la situació del servei sanitari a l'àrea i les problemàtiques i deficiències que denuncien els sindicats. Aquestes es resumeixen en dos, falta de personal i un instrumental obsolet. Però per García el problema nuclear és el model de gestió, concentrada en el cas de l'Alt Maresme i la Selva.
El problema de l'hospital sempre és el model de gestió, està clar. Com a movimiento vecinal, nosotros optamos por que los hospitales sean públicos. Son intereses contrapuestos entre el usuario y los que dediquen la sanidad. Y además, que creo que en poco tiempo veríamos la diferencia.
L'associació de veïns Calella Centre anuncia que seguirà amatent a les gestions i moviments que en l'àmbit polític es facin per millorar el servei sanitari i el que pugui dir el conseller Comín en la visita anunciada per aquest mes de febrer.
Doncs canviem de qüestió, canviem d'àmbit. Càritas prepara la posada en marxa a Calella d'un altre programa. Aquest cas es diu Apadrina un avi. Fomentar la relació entre estudiants i persones grans que viuen en centres residencials és l'objectiu d'aquest programa que arrencarà després de les vacances de Setmana Santa a Calella. És una iniciativa, com dèiem, de Càritas que està perfilant ara les col·laboracions entre els centres educatius de la ciutat.
Durant el curs, els alumnes de quart d'ESO visitaran les residències d'avis de forma setmanal o quinzenal. Càritas aposta per fomentar la relació entre ells pels beneficis que s'aporten mútuament, experiència i saviesa als avis, joventut i il·lusió als joves. Des de l'entitat Beneficia es explica que els preparatius van per bon camí i que compten ja amb el vistiplau de les residències Obra de Maria, Marisol i Fàtima. Escoltem Antoni Borràs en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
S'ha parlat amb les escoles, perquè si recordeu això va dirigit als estudiants de quart d'ESO. L'Institut Bisbe Sevilla ja ha dit que sí i hem d'anar, em sembla que és l'1 i el 3 de març, a fer la xerrada amb els alumnes. Estem pendents de la resposta d'Escola Pia i de Freta. La idea seria, passar les vacances de Setmana Santa, començar. D'acord, que és un sol trimestre i pam, i llavors ja l'any que ve, amb l'experiència adquirida aquest any, ja des del començament de curs, començar el programa.
Apadrinar un avi és un programa que Càritas realitza al conjunt de Catalunya amb la finalitat de pal·liar la solitud de les persones grans. Aquest és un dels tres projectes que l'entitat s'ha fixat a nivell local per aquest 2017.
I passem a una informació que és molt idònia perquè la tinguin en compte les persones grans, però també qualsevol persona. Els responsables de l'Ajuntament de Calella i de l'empresa municipal de l'aigua, Gestaigua, han emès un comunicat en què alerten els veïns que hi ha persones que intenten accedir a les cases, als habitatges, indicant que actuen en nom de la companyia d'aigües calellenca per fer un control de qualitat. Amb aquest pretext ofereixen als usuaris equips domèstics per al tractament d'aigua.
Davant d'aquest fet, el consistori informa que el Servei Municipal de Subministrament d'Aigua no està realitzant cap campanya de control de la qualitat als domicilis particulars, ja que els controls periòdics es fan de forma continuada directament a la xarxa d'aigua potable i no és necessari accedir a l'interior dels habitatges. Gestaigua aprofita per recordar que l'aigua subministrada al municipi compleix tots els requisits de la normativa vigent que regula la qualitat de l'aigua i de distribució.
I hem parlat de l'aigua, parlem ara de la corrent, de la llum. Els donem un avís de talls de subministrament elèctric per demà, dimarts, dia 21 de febrer.
Concretament, durant tot el dia, talls intermitents de subministrament elèctric al carrer Jovara, entre el número 2 i 11 d'aquest carrer de la ciutat. Els talls es poden produir entre 8:45 del matí i 4:45 de la tarda. El motiu són treballs de manteniment en les instal·lacions.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Passen 10 minuts de 8:15. Seguim endavant a l'Infovespre. El cuiner Xavi Viamonte ha sigut un dels primers expulsats de la quarta edició del talent show televisiu Top Chef, que s'estrenava la setmana passada al canal de 3 Media. És el xef creatiu de la Tapateca, restaurant que va obrir ara farà un any al carrer Jovara, on és palpable també la seva admiració per l'univers de Star Wars, una afició molt comentada a les xarxes socials. En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, Viamonte ha explicat que va entrar al concurs buscant publicitat i promoció per al seu espai gastronòmic. Aquest cap de setmana, el telèfon diu, no ha parat de sonar.
Amb només 23 anys, el currículum del xef Xavier Viamonte impressiona per la importància dels restaurants en els quals ha treballat. A les ordres de cuiners com Paco Morales, del restaurant Torralbenc, de Menorca, al televisiu Pepe Rodríguez, del restaurant El Bohío, a Toledo, o Ángel León, a Poniente, a Cádiz. L'abril del 2016 va obtenir el seu propi establiment a Calella, en la Tapateca, que ha pogut promocionar gràcies a la seva participació fugaç al programa Top Chef. Xavi Viamonte ha admès que la pressió del temps de que disposen els concursants és el que més l'ha condicionat a l'hora de demostrar les seves habilitats a la cuina. Amb tot, assegura que va clavar el punt de cocció en l'elaboració dels plats plantejats en el primer programa i se'n mostra satisfet. El jove xef dona per bo el seu pas pel programa, per l'impacte que ha tingut i que ja han pogut constatar aquest mateix cap de setmana.
La veritat és que gràcies a Top Chef, en una setmana, res més una setmana, el que ha pogut ser és pues, gent de Girona, gent de Tarragona, pues, ha vingut gràcies a l'aparició per al programa. O sigui, ha sigut una bogeria. Aquest cap de setmana, el dissabte, va ser una bogeria.
Il·lusionat pel fet que el programa sigui un revulsiu per al restaurant calellenc, Viamonte es mostra orgullós i defensa la proposta gastronòmica que s'hi pot trobar. Plats creatius amb els quals reversiona la cuina tradicional catalana.
Menjar tradicional però donant-li una volta, o sigui, intentar innovar-la, no? No et ficarem el plat de sèpia, tal qual, el guix de sèpia de tota la vida, però li donarem una volta, o sigui, fer-lo divertit. Que és el que ens agrada, divertir-nos mentre cuinem. Si no, sempre seria el mateix, i no avorrit, però sí que molta monotomia, no?, que es diu.
El xef creatiu de la Tapateca aplaudeix la riquesa i el bon estat de salut de la cuina que es fa a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol, on diu que la proliferació d'establiments que treballen per a l'excel·lència provoca una competició sana entre ells, de la qual se'n beneficien els clients.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Passem a la plana cultural. Avui s'inicia l'exposició del 32è concurs de portades de la revista Cavall Fort a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça.
El lema del concurs de portades d'aquest any ha estat una festa de disfresses. Recordem que aquesta exposició estava prevista que tingués muntada durant el mes d'octubre, però per un problema d'organització no va poder ser. Finalment, la mostra ha arribat a la ciutat i en ella s'hi poden veure els dibuixos de tres nenes de Calella del taller de dibuix i pintura d'Anna Vivancos, que són Martina Carbonell, Júlia Terrines i Donateis. Per saber-ne més detalls d'aquesta exposició, saludem a la directora de la biblioteca, Dolors Llevall. Bona tarda.
Bona tarda des de la biblioteca. Us hem de dir que a partir d'avui i fins al 17 de març podreu veure l'exposició del concurs de portades Cavall Fort. el 32è concurs de portades Cabelfort amb el tema Una festa de disfresses. Tenim que hi ha tres finalistes que són de Calella i n'estem molt contents. Els tres pertanyen al taller de dibuix i pintura Ana Vivancos i el primer finalista és Júlia Tarines, d'11 anys, i dos finalistes més, Donateix Medina, de 10 anys, i Martina Carbonell Torra, de 9 anys. Aquestes tres finalistes també estan a l'exposició. I bé, quan vulgueu, podeu venir a veure els dibuixos, els preciosos dibuixos de les portades Cavallfort.
Gràcies, Dolors. I ara recordem els dibuixos de les tres nenes que van ser finalistes del concurs de portades de la revista Cavallfort, però una de les calellenques finalistes és Martina Carbonell Torra, de 9 anys. Ella mateixa ha explicat el seu dibuix.
El tema que ens van dir era una festa de disfresses. El dibuix és un escenari on hi ha uns personatges disfressats ballant i cantant. I a baix hi ha tota gent disfressada, uns que s'estan intentant fer a l'escenari, un nen que ha caigut i s'ha fet mal, un... Bueno, gent per allà, confeti tirat per terra, coses així. Sí, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt.
Una altra de les nenes que ha estat finalista és la Júlia Terrines Viladrich, d'11 anys. També ha explicat que va dibuixar per il·lustrar la seva festa de disfresses.
Vaig dibuixar un espantaocells amb zancos, un personatge d'estil africà i una nena que toca uns bongos. Em vaig inspirar per... Bueno, estàvem practicant al taller i... Hem practicat molt i volia fer alguna diferent.
I Donateix Medina, de 10 anys, també ha quedat finalista d'aquest concurs. Era el primer any que hi participava i es va posar molt contenta. També ens ha explicat el seu dibuix.
Podia dibuixar unes persones disfressant-se d'ocells perquè m'agrada molt fer els detallets dels ocells. Ho vaig pintar de color verd, marró, groc, colors que... pugui portar un animal, saps? Els colors dels ocells, perquè si ficava un color verd, quedava bé per un pato. Si ficava un color groc per un pato, no quedava bé. A mi m'agrada molt dibuixar, però sí, cada dia no, a mi m'agrada a ratos.
L'autora de la portada guanyadora és Aina Sanfeliu, que té 13 anys i viu a Barcelona.
Doncs la veritat és que quina millor setmana perquè aquesta exposició arribi a la biblioteca que aquesta setmana de Carnestoltes, setmana de Carnaval. Hem començat aquesta setmana i aquesta setmana de Carnestoltes cada dia aquí a l'Infovespre els acostarem una proposta per anar gaudint del Carnaval a un lloc diferent de Catalunya. Avui dilluns comencem per un dels més emblemàtics. Ens referim al Carnaval de Sitges. A banda de ser una de les rues més multitudinàries del país, aquest any ha estat notícia pels canvis que s'han fet en pro de la seguretat.
Concretament, s'ha fet una reducció del nombre de carrosses, passant de les antigues 50 a les 44 colles que sortiran aquest any. S'ha deixat més espai entre colles i s'ha fet una millora dels vials d'emergències. D'aquesta manera, l'Ajuntament Sitgetà defensa la seguretat i viabilitat dels nous recorreguts de les rues de la Disbauxa i l'Extermini, que celebraran les nits del diumenge 26 i dimarts 28 de febrer. Ho explica des de Maricel TV Jordi Castanyeda.
Protecció Civil ha aprovat finalment el pla de seguretat del Carnaval de Sitges per celebrar les rues amb els nous recorreguts. L'aval arriba després d'estudiar les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Sitges davant de l'informe negatiu de Mossos, Bombers i Policia Local respecte als nous recorreguts, que avisaven de les dificultats d'accés en cas d'accident. El govern de Sitges va defensar davant del Departament d'Interior les modificacions que s'han fet aquest 2017, com la reducció del nombre de carrosses i una millora dels vials d'emergències. També enguany, tant la rua de la Disbauxa com la de l'Extermini arrencaran des del passeig de la Ribera. L'itinerari es realitzarà majoritàriament pel passeig i després s'endinsaran pel casc antic en el tram final. Segons els cossos d'emergències, el pas de les rues pels carrers del centre suposen un risc des del punt de vista de la seguretat i es mostren des de fa temps partidaris que totes les rues, incloses les infantils, transcorrin pel passeig. Les rues aquest any estrenen horaris. La Rua de la Disbauxa, diumenge 26, arrencarà a 7:45 de la tarda per potenciar el públic familiar i dimarts començarà a 9:00 del vespre.
Això en quant a la seguretat en el Carnaval de Sitges, però dediquem també un minut a parlar d'aquesta mítica festa, aquest Carnaval sitgetà, que ja ha coronat a les seves protagonistes. Tot plegat ens arriba en forma de crònica, també des de Marisol Televisió.
El Carnaval de Sitges ja ha arrencat aquest cap de setmana passat el programa oficial d'actes amb l'elecció de la reina del Carnaval i de la reina infantil. La jove sitgetana, Eva Vilà, de 19 anys, ha estat proclamada reina del Carnaval 2017 després d'exhibir una coreografia molt treballada. Vilà interpreta aquest personatge que enguany ret un homenatge al món del cabaret justament una dècada més tard d'haver estat reina infantil i s'ha mostrat satisfeta de representar el càrrec.
Sitgetans i sitgetanes, ja us teniu aquí, que teníeu ganes de veure'm. Que tot us ho havia oblidat, tot que el teniu aquí per portar dins la nostra alegria i molta sensualitat. Moltes gràcies a tots per vindre, us agraeixo molt que heu vingut a casa nostra.
Sara Almouani, d'11 anys, també ha estat escollida reina infantil entre 13 candidates més. Aquestes figures s'han descobert aquest 2017 abans de Dijous Gras per celebrar el 30è aniversari de la creació de la reina del Carnaval.
Anem arribant al final de l'Infovespre, però ens queda la informació esportiva i avui, com cada dilluns, el que fem és un cop d'ull als continguts que hi haurà al programa La Banqueta, que començarà d'aquí a uns 9 minuts. Com sempre, tenim en directe amb nosaltres a l'Estefania Burgos. Estefania, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Què tindrem avui a La Banqueta?
Doncs en el programa d'avui de La Banqueta repassarem els resultats d'aquest darrer cap de setmana. La victòria del Club de Futbol Calella per 2-5 en el camp del Cerdanyola. Els calellens segueixen immersos en la lluita pel títol. També la victòria de la Unió Esportiva en Vol Calella. Els nois de la UEC van guanyar el seu partit contra el Sant Joan d'Espí per 31-25. Els nostres van haver de remuntar un marcador que a la mitja part era advers. Tot i la diferència final de gols, no va ser un partit fàcil, tal i com comenta l'entrenador Salva Puig.
Crec que la primera part hem entrat massa en el seu ritme, no hem sigut nosaltres, en defensa ens han fet molts gols en el joc ràpid i bueno, el que hem corregit una mica això a la segona part, hem defensat millor la porteria, l'hem ajudat més i bueno, al final hem pogut trencar el partit, però ha sigut un partit complicat.
I com no hi ha 2-3, també victòria per les noies del Club Bàsquet Calella, 58-69 a la pista del Tordera. Les noies van donar la campanada aquest darrer cap de setmana. Avui incorporarem un nou esport al voli. Repassarem els últims resultats tant dels nois com de les noies de l'Escola Pia de Calella. Seguirem comentant també els resultats més destacats del Cross Ciutat de Calella i del Tric BCM en el Dualó d'Igualada i com sempre farem les prèvies dels pròxims partits.
Per tant, per el que m'has dit, avui victòries, eh?
Avui això... tot victòria. Ha sigut un espectacular cap de setmana.
Perfecte, això ja feia temps que ho esperàvem, eh? Que vinguessis aquí un dilluns i ens diguessis que tothom havia guanyat. Perfecte, doncs la setmana que ve
tornem.
Més victòries. Moltíssimes gràcies, Estefania. D'aquí a 7 minutets començarà La Banqueta al 107.9 Ràdio Calella. Per tant, tots aquests continguts ampliats d'aquí una estona amb els companys de La Banqueta. Anem tancant l'Infovespre, anem a la previsió del temps.
Avui començament de setmana amb el cel serè. Demà també jornada de cel serè. La temperatura mínima serà semblant i la màxima serà lleugerament més alta. El vent bufarà entre fluix i moderat.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, dilluns, dia 20 de febrer. Trobaran més informació a la pàgina web de Ràdio Calella i també a les xarxes socials, Facebook i al Twitter. Com sempre, acabem amb un tema musical. Tal dia com avui, de l'any 1967, va néixer Kurt Cobain, cantant, compositor i guitarrista dels Nirvana, un grup fundat durant l'any 1987, elevat a la categoria d'icona després de suïcidar-se l'any 1994. Cobain es considera l'últim mite del rock and roll. Li fem un homenatge escoltant aquesta cançó. Doncs el tema que hem escollit és Com As You Are, i amb aquest tema acabem i amb ells els deixem fins a arribar al punt de les 8. Res més per part nostra, que passin una molt bona nit.
Take your time. Thank you.